Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui és divendres 20 d'octubre i sí, ja fa més fresqueta i la cosa anirà refrescant conforme vaja passant el dia. I vaig a contar-los una cosa que no és una pel·lícula, que ha passat així, en Oropesa del Mar. Mira, la Guàrdia Civil ha detès una dona que es feia passar per abogada en aquesta localitat, en Oropesa del Mar. És una dona de 50 anys que ha estat detesa per els delits d'usurpació de funcions públiques, intrusisme professional, estafa i falsedat documental en la localitat. Els fets van ocórrer el passat dia 10 d'octubre, quan tres veïns de la localitat d'Oropesa es van presentar en el lloc de la Guàrdia Civil per a denunciar a la seva abogada, entre cometes, de la que sospitaven que no estava exercint com tocava. Segons van contar les víctimes, van conèixer aquesta dona en el carrer de la població i es va oferir els seus servicis com a lletra per acudir a representar-los a juïts, emitir certificats oficials o únicament fer-los assessorament jurídic. I amb posterioritat es reunien els perjudicats en els domicilis donant-los compte de les gestions que havia fet i fins i tot arribant a cobrar-los 3.000 euros. La Guàrdia Civil va iniciar una investigació en la que van poder aportar proves i en les que van demostrar que no exercia la professió de lletrada. Però tot això s'ha procedit a la seva detenció el dia 17 d'este mes com a presumpta autora de delits de usurpació de funcions públiques, intrusisme professional, estafa i falsedat documentat. La detenida ja tenia antecedents per delictes a Espanya. S'ha canviat de comunitat autònoma. En fi, les diligències instruïdes han sigut entregades als juzgats de la Guàrdia Civil de Castelló. I on donarà esta nit, inicia la tradicional, o podrem disfrutar esta nit de la tradicional crida que dona la eixida a la Fira d'Onda 2023, que marcarà les començaments d'unes festivitats patronals plenes de música, bous, teatre, concerts i un ambient festiu que trauran tant els ondenses com als visitants. Des del balcó de l'Ajuntament, la reina de la Fira, Paula Piquer Marín, i les seues dames, Sandra Ferrandiz Peña, Àngela Guillamón, Peris, Daria Ramon Cou, Ainhoa Valero Ferrandiz i Begoña Zarzoso Martí donaran inici de les festes. Mentretant, en la plaça del Pla s'entona el crit de sí, 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 la fira ja està així. Sí. I els dies del 20, és a dir, des d'avui fins al dia 22 d'este mateix mes, Borriana retornarà a l'època medieval, celebrant la sèptima edició de les jornades medievals de la Reconquesta. Per això, avui, 20 d'octubre, a les 9 hores, ha donat eixe principi de la quarta lectura del Cantar del meu Cid en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana, amb la participació de diverses personalitats locals, a més de membres de la Germanor de Dames i Cavallers del Cid i Doña Jimena de Jimena a Castelló, i la inestimable col·laboració, com en anys anteriors, d'alumnes de l'Institut IES Salesians Sant Joan Bosco i Elies Llombai. I serà el dissabte 21 d'octubre, a la vesprada, unes 100 dames i cavallers cidiano i templers acompanyats al Cid i a Doña Jimena i als Reis Pare i Inés de Catània. En primer lloc, a les 5 hores a l'Auditori Juan Barea, donaran principi a l'acte d'anomenament de les noves dames i cavallers de la Germanor de les Dames i Cavallers del Cid i Doña Jimena a Castelló. També, sobre les 5 i quart, es realitzarà una recreació històrica de la signatura del Cid i el Rei Pare Primer, que es va realitzar a Borriana l'any 1094, i sobre les 7 i mitja de la vespre es tindrà lloc la desfilada medieval, que transcorrerà per la plaça La Mercè, carrers Ausias Marc, carrer L'Escorredor, carrer Marí i carrer La Carrera, per arribar novament a la plaça La Mercè. I tot seguit, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc el nomenament de xiquets i majors pels cavallers de la Germanor, i després d'això hi haurà balls medievals per als grups 8, Milla Medieval i per Corus Simul. I la policia local de Vila-real torna a veure reconeguda la seva tasca, en aquest cas en matèria de seguretat viària. L'Associació Internacional de Professionals per a la Seguretat Viària, AISEP, ha premiat el cos municipal de la policia amb el tercer premi Educació de Zero, categoria plata del 2021, en reconeixement per la tasca en prevenció de siniestres i en les accions en matèria de seguretat viària desenvolupades a la ciutat, a més de no haver registrat cap accident mortal durant l'any 21. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha instat a la regidora d'Hacienda, Sabrina Escrits, a iniciar un expedient per a la sol·licitud d'un préstec que permetrà fer front a un nou pagament milionari per empastres de l'urbanisme heretat del Partit Popular. En concret, l'Ajuntament ha de fer front al pagament de 1.345.621 euros en sentències fermes, una nova massada econòmica que se suma als 1,4 milions d'euros que el consistori ja ha pagat amb recursos propis en este 2023 per uns altres empastres urbanístics de la gestió popular, i que elevarà a prop de 40 milions d'euros la xifra abonada des de 2011 per sentències i altres contingències per procediments urbanístics del govern del Partit Popular. I ahir, José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, inaugurava la cinquena edició de Fòrum Ocupat, el major esdeveniment d'ocupació de la província, que ja s'ha consolidat com un pol d'oportunitats laborals. Benlloc ha celebrat l'èxit d'aquesta iniciativa impulsada pel Departament d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb les empreses RH en Positiu, que enguany ha comptat amb més de 1.500 persones inscrites i més de 200 ofertes de treball de 50 empreses i 40 entitats. A més, el fòrum es completa amb conferències d'experts que assessoren els participants en el procés de cerca de treball. L'alcalde ha animat els assistents a aprofitar totes les oportunitats que brinda aquest fòrum per a trobar una eixida laboral, i ha recordat també que l'administració pública i el tercer sector són una porta per a l'ocupació molt de futur en els pròxims anys. Benlloc ha ressaltat l'aposta de l'Ajuntament de Vila-real per les polítiques d'ocupació, amb més de 12 milions d'euros dedicats a plans d'ocupació en els últims 5 anys i un miler de persones beneficiades. Yo, I'm brave. I keep crying, baby, baby, please. I mire, avui en València, i tindrà dos dies de duració, divendres i dissabte, serà la seu d'una cimera europea de ministres de comerç dins de l'entorn de la presidència espanyola de la Unió Europea. Una trobada que es desenvoluparà amb la guerra entre Israel i Hamas de refons, no? Els ministres de comerç europeus es reuneixen a partir d'avui a la capital del Túria per abordar la situació de les negociacions comercials bilaterals i els progressos en relació amb els acords ja negociats per Mercosur, el mercat comú del sud, format per l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai. Aquest dijous de vesprada, el president de la Generalitat Carlos Mazón i l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, han rebut els mandataris que ja estaven a València. I ahir el secretari general de la Unió Llaboradora i Ramadera manifestava si en esta emissora el seu malestar perquè volien fer una concentració, ja que venien tots els ministres, en este cas, que van a decidir sobre Mercosur i van a decidir i ese flujo de mercat que tindran en totes estes, en tots aquests països, i ells volien fer-se presents. Bueno, es van denegar l'autorització, però ells s'han acabat concentrant. Anem a escoltar al secretari general Carles Peris.
Realment hem pogut mostrar el malestar de les organitzacions agràries, igual de la Unió com AVA, que hem fet d'aquesta mini concentració en el mínim que permeti la llei, que són 20 persones, i hem pogut reivindicar, no?, aquells aspectes que pensàvem que eren imprescindibles davant de que se reunien aquests 27 ministres de comerç per a anar avançant i per a parlar d'acords de comerç que penalitzen a l'agricultura i la ganaderia valenciana. Per tant, pensem que al final era imprescindible poder estar. Tenim el malestar de que la delegació del govern no ens ha deixat fer la manifestació de la forma habitual que tenim pensat sempre fer, i sí que pensem que és algo antidemocràtic, no?, i que la delegació del govern en aquests moments estarà totalment arrepentida de no haver deixat a dues organitzacions molt implantades en el territori valencià, com és la Unió i IAVA, haver pogut expressar en democràcia el que són els nostres punts de vista davant de lo que pensem que són agressions i acords comercials que acaben enfonsant, no?, els nostres sectors productors.
I ahir Carles Mazón, en la Comissió General de les Comunitats Autònomes, a la Càmera Alta, va carregar contra el president de Catalunya, contra Pere Aragonès. Anem a escoltar-lo.
Señorías, todos sabemos que cuando se trabaja desde la generosidad, nadie pierde. Ninguna parte gana más que la otra, porque gana el conjunto. Porque cuando hay consenso, no hay más ganador que el interés común. Porque la igualdad de oportunidades es el mejor camino para hacer realidad el progreso de todos. Sin igualdad, el interés común es una expresión vacía de sentido. El progreso de todos una ficción y la democracia un espejismo. Señorías, represento a la Comunidad Valenciana y al Estado en la Comunidad Valenciana. Una tierra que tiene una lengua propia, la lengua de la Comunidad Valenciana. Una lengua con una denominación milenaria y viva que ha de ser reconocida. Una lengua que se llama valenciano. Y no se llama de otra manera. Señoras, señorías, es difícil que tengas que respetar el estatuto cuando otros no respetan el tuyo. Reconocida la singularidad del valenciano, la singularidad de una comunidad cuya pluralidad me permite usar la que es también nuestra lengua, también oficial de la Comunidad Valenciana, el castellano. En los últimos 8 años, los gobiernos en la Comunidad Valenciana decidieron abandonar aquel camino del acuerdo que permitió reformar nuestro estatuto. Se gobernó para unos pocos, se extendió la imposición como vía de gobernar a muchos otros. Se instaló, en definitiva, un modelo de exclusión que limitó la libertad y fijó patrones y cánones a los que ceñirse. todo este procés ya lo hemos vivido. Puede que el procés a la valenciana no tuviera fecha, pero tenía voluntarios. Voluntarios que dedicaban días y días a hacer lo posible. En aquel escenario, el interés público dejó paso a la doctrina. La doctrina abrió el camino al peor sectarismo. El sectarismo alimentó la idea de que existían valencianos buenos y valencianos malos. Me van a perdonar, pero si el resumen de toda la intervención del presidente de Cataluña es venir aquí esta mañana a hablar del municipio donde desemboca el río Segura, de la provincia de Alicante, que se llama Guardamar, y todo el resumen es venir y decir que Guardamar es Cataluña, no solo es una ensoñación, es un dislate y es un insulto.
Ja està així, ja ha arribat la Fira d'Onda 2023. Del 20 al 29 d'octubre, la festa, la cultura i la tradició s'apodera de la ciutat. Música al carrer, encierros, teatres, espectacles infantils, concerts amb el barrio, Fangoria, Nancy Rubias, Loquillo i Sidecars i, com no, la millor gastronomia. Consulta tota la programació en fira.onda.es. T'esperem per a disfrutar d'una festa segura i única en el món. Ajuntament d'Onda.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en Peugeot.es.
El Circo Reluí Legacy prolonga sus funciones en Villarreal hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? Dos horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad.
Bé, doncs estem divendres que pensem en les coses que anem a fer cap de setmana. Tenim aixòs dos dies i mig, un dia i mig, per dedicar-lo a allò que ens agrada, no? Volen anar al circ? No se preocupen, nosaltres els convidem. Només ens han de dir hasta quin dia se quedarà el circ Raluí en Vila-real, perquè saben que ha fet això de la pròrroga, no? Pues bueno, només ens tenen que dir hasta quin dia. Nosaltres en la Falca ho diem. Regalem entrades. I només han de cridar al telèfon 53 89 21 i dir-nos hasta quin dia estarà el circ Raluí en la ciutat de Vila-real. I ara tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real en el 92.2 de la freqüència modulada a Paula Mateos. Bon dia, Paula.
Bon dia, Susana.
Ara ja sentim a Paula.
Bon dia, Susana.
Paula és regidora de l'Ajuntament de Benicàssim, lo que vol dir que, bueno, eres... vostè és mitja regidora de la quantitat de gent que se n'anem a Benicàssim en estiu. La tenim compartida, eh?
Estem compartits, sí.
Sí, però no m'agradaria estar en la seva pell en aquest moment.
No, la veritat que els plenaris a Benicàssim és que són un poc desagradables, perquè és que l'actitud del Partit Popular, encara estan en majoria, és una actitud pues, de tensió, desagradable. És que és la paraula. Però bueno.
Sí, perquè el ple d'ahir va traure cares llargues, malestars i mal de cosa a molta gent. S'ha decretat una pujada d'un 15% de l'IBI, sí senyors.
Sí, així anaves, han pujat 8 punts de l'IBI. Benicàssim tenia l'IBI a 0,54 i a partir d'ara el pagarem a 0,62.
I vostès que tenen, representen a una part de la societat que les ha votat.
Exacte.
I no podem fer absolutament res.
No podem fer res perquè el Partit Popular està en majoria i, a més, pues, ells són, o se creuen, amos i senyors, i nosaltres pues, diem, mos omplem de dir precisament això que acabes de dir, que som 17 persones i els 17 mos ha votat la gent del nostre poble. Però, bueno, la realitat és que estem en majoria absoluta, ho han aprovat i és que és un impost que pagarem per la mala gestió del Partit Popular, perquè recordem que ells porten governant 12 anys en Benicàssim i porten 12 anys de mala gestió de recursos. És clar, ha arribat un moment que ells estan presumint, ho feien en campanya, ho vam sentir en campanya, que Benicàssim tenia deute zero, i no és real, perquè entre moltes altres coses tenim tot el problema dels terrenos del FIB i del País del Golf. En el País del Golf se van cobrar mal cobrats uns IBIs per uns procediments, i la qüestió és que hi ha unes sentències judicials que obliguen a tornar aquests diners i en interessos. Clar, això no està reflectit en els comptes, però és que això és una deuda, que ha, un deute que ha de pagar l'Ajuntament. Entonces, de deute zero, res de res. I aquests diners, aquests empastres, han de pagar en diners de la gent de Benicàssim. Entonces, ja tenim la primera pujada de les que suposem que seran moltes en aquesta legislatura, perquè pues, està mala gestió. Tenim 4 anys per davant i una mala gestió de 12 anys.
El cas és que quan se fa el debat que tenim així en esta casa, ja s'advertís per part seua que això existís.
Clar, nosaltres és que ja ho portàvem dient fa molt de temps, perquè és que se veia, ells s'empenyen en negar-lo, ells en les seues cortines de fum i aquestes veritats a mitges a què es tenen acostumbrats, no?, el Partit Popular, pues venien negant-lo. Per exemple, estem veient que els edificis municipals necessiten manteniment. Sense anar més lluny, l'escoleta Tàssio va tardar 7 anys en arreglar unes goteres que tenien els xiquets en poals a les classes, a xiquets menys de 3 anys. I ells què feien? Pues, no era una prioritat. La prioritat era comprar altres edificis, com per exemple, o propietats, com per exemple l'antic hotel Benicàssim o l'edifici que s'anomena edifici Castanyo, que són edificis buits que necessitaran d'una fortíssima inversió per a poder posar-los en marxa, i tot això s'ha pagat de diners municipals. Entonces, i aquests diners han d'eixir de la butxaca de la gent, perquè els diners no crien. Què han de fer? Pujar els impostos. I després ens trobem en comentaris com el regidor de Hisenda, que fa comentaris del tipus que total, entre todos, total, són uns euros entre todos, ja, però és que entre todos estem parlant de les famílies. I clar, tot el món no cobre 100.000 euros a l'any, com cobre l'alcaldessa. Entonces, un poquito entre todos, a lo millor ese poquito a les famílies els afecte. I més tenint en compte que ells mateixa, ese poquito entre todos, al primer mes de la legislatura, només Susana Márquez va ser nombrada senadora i, per tant, passava a cobrar del Senat, ells se van a pujar els sous quasi 200 euros per regidor. 14 pagues. Això són més de 17.000 euros a l'any que pagarà l'Ajuntament de Benicàssim. Pues ese poquito el podien haver utilitzat per a una altra cosa de l'Ajuntament, i també seria un poquito entre todos, però segur que només és un poquito quan és del bolsillo des de mes.
Clar, a mi em fa l'efecte que ara sí seran conscients els ciutadans de Benicàssim de tot això que vostè advertia durant la campanya, que sí que realment anava a passar-los i sa factura. Bueno, pues no ha tardat molt, jo pensava que seria més cauta.
No, és que ho hem dit, tenen majoria absoluta, entonces dona igual. Ells ha passat la campanya, este vot en clau nacional que ha hagut, pues ells han beneficiat, perquè molts ajuntaments pues no tenien governs populars i ara sí que els tenen, o governs de PP i Vox. En Benicàssim ja està bé, entonces s'han reforçat, tenen majoria i estan fent, pues òbviament, coses que no van dir en campanya, perquè si en campanya hagueren dit que en els primers 4 mesos anaven a pujar el IBI, pues a lo millor n'hi ha molts vots que no hagueren tingut. Però clar.
A mi, a veure, m'eslaia un poc el fet de que vostè diga i no serà l'última pujada que tindrem.
Pues segurament no serà l'última pujada, perquè en Benicàssim, per exemple, no paguem tassa de basures, i arribarà un moment que, per adaptar-nos a les noves lleis europees, pues tindran que posar una tassa de basures. Han pujat ja, han modificat la ordenança del cementeri i ja han pujat també els preus del cementeri. Entonces, són moltes coses poquetes, menudes, però que al final la gent ho va notant al cap del mes o al cap de l'any. Les famílies ho noten.
Pues tinc entès que Benicàssim enguany tancarà més pronte que mai els restaurants i els els postos turístics, perquè al tindre problemes de plantilla i pujar tant els impostos, a voltes no es renta, almenys és el que m'han traslladat. És dir, ojo, que la situació, jo crec que no és la millor situació este moment,
Clar, és que a veure, mos empenyem en dir que és veritat que és Benicàssim és turístic, que és veritat, és un municipi turístic, però Benicàssim té molts més negocis i n'hi ha molta gent que ve de fora i invertís muntant el seu negoci en Benicàssim, i és que muntar un negoci no és només posar 4 taules i 4 cadires, és que suposa molta inversió. Jo sóc autònoma i ho sé, un negoci és inversió i la gent té que treure esa rentabilitat. Entonces, si tot el que se troben són pedres al camí, pues a lo millor buscaran un altre municipi on els ajuden un poquet més. I no només els negocis relatius al turisme, és que estem parlant de molts autònoms.
Claro.
que
necessiten tots els servicis.
Claro, és que
una ciutat no només siga turística, i els necessites tot l'any.
I encara que ho siga, els negocis de turisme també necessiten fusters, necessiten llumeners i necessiten molts serveis, i n'hi ha que ajudar a aquestes persones. És veritat que durant la pandèmia, pues, tots els partits que estaven en l'Ajuntament van fer tot el possible, ficant-nos al servei els meus companys que estaven en aquest moment, ficant-nos al servei de les necessitats, però és que este govern encara està tirant de pandèmia. Ahir mateixa encara sentíem en el plenari les excusa de la pandèmia i la frase que diuen sempre, para que nadie se quede atrás. Qui no se queda atrás? perquè en totes aquestes pujades n'hi haurà molta gent que se quedarà atrás.
Clar, no és el mateix, en pandèmia sí que necessitaven els seus vots favorables per a tirar les coses endavant, i lògicament les tenien, clar, però és que ara no, és, no ha sigut precisament per ajudar la gent, és que és tot el contrari, no. És dir, perquè han votat tots en contra.
Tots en contra, van votar en Benicàssim, ara mateix som quatre grups municipals, el Partit Socialista, Vox, Compromís per Benicàssim i el Partit Popular. Els tres grups de l'oposició van votar en contra, perquè és que no és qüestió d'ideologia, és qüestió de sentit comú. Si la mala gestió t'ha portat a aquesta situació, millora la gestió. Millorar la gestió, està clar. Nosaltres teníem, tenim un remanent en Benicàssim, sempre l'interventor i tal, sempre parlem de, en els plenos, i se parla del remanent. Quan això passa en les famílies, quan es comences a gastar els diners que tens estalviats per a pagar gastos corrents, algo n'hi ha que no funcione.
Clar.
I entonces planteja't si a lo millor la gestió que estàs portant no és la correcta. Si tu estàs comprant uns edificis que estan buits, que a més necessitaran molta inversió per a posar-los en marxa. I ara què tenim? L'edifici Castanyo, tenim l'hotel Benicàssim, esqueletos d'edificis buits que necessiten diners per ficar-se en marxa, i mentrestant tenim altres edificis com són els col·legis, les escoletes municipals, el poliesportiu, la biblioteca, és que, o sea, la Casa de Cultura, tenim un munt d'edificis que necessiten manteniment. Entonces, si no pots comprar tant de patrimoni, no el compres, però garantitza que el que ja tens té un bon manteniment, perquè la gent el té que gastar.
Bé, a mi seria molt saber per què compra el patrimoni, en primer lloc. Se sap per què compra aquests edificis?
Bueno, ja sabem que la política del Partit Popular és la política del ladrillo, no? I no sé, pues, segurament vulguin inaugurar coses i poder posar la seva plaqueta en el seu nom, però és que per poder inaugurar això n'hi ha que invertir molts diners, i aquests diners els ha de posar la gent de Benicàssim.
Jo no sé si aquesta pregunta me la podria contestar o no, però en la platja, el que ha sigut tota la vida, ara només, l'Eurosol...
L'Eurosol.
Està fa, pot ser, 3 anys en obres?
Està parat. L'Eurosol està allí parat.
Si en el ple s'explica alguna cosa d'este tema?
Mire, jo porte de regidora 4 mesos, encara que ahir la senyora Marqués va dir en el plenari que en els 6 mesos de legislatura jo ja havia cobrat de l'Ajuntament 6.500 euros, i no és veritat. Primera, perquè portem 4 mesos de legislatura, no en portem 6, i segona, perquè jo cobre per assistències i li assegure que justet s'arriba a 1.000 euros al mes. El que vull comprovar-lo, no tinc cap problema. No,
a mi em sorprèn lo bé que li portes comptes, eh?
Sí, no, jo el que me sorprèn és que dono unes xifres que sap perfectament que no són reals i les dones dan a la ligera, però sí. Clar, és que en un pleno en el que té l'última paraula pot dir lo que vulgui i després ningú li desmentís.
Sí. Entonces, la presidenta, pues, de la taula.
Exacte, i en això jugue, però és que ja mateixa se desmentís perquè va dir 6 mesos i, òbviament, no portem 6 mesos de legislatura. Doncs
pues imagina que digui que vostè cobra 6.500 euros i va a reclamar el que li falta, perquè igual, claro, és que...
Això dic jo, no sé en quin compte ho han ingressat, tindré que anar a preguntar, clar, perquè...
No li deixen els números a vostè.
A mi no me deixen els números, des de luego. En Benicàssim, l'oposició no tenim a cap alliberat, ningú dels grups, i cobren per assistència, i ja li dic, ronde és 1.000 euros.
I tornant al tema, sí, l'Eurosol...
Sí, nosaltres, per lo que me preguntava, nosaltres, per lo que li dié, portem 4 mesos, jo porte 4 mesos com a regidora, a nosaltres la informació hem d'anar a buscar-la, no mos la donen. Tenim, clar, una informació, pues, quan se convoque una comissió informativa en uns punts del dia, sí que ens passen aquesta informació, però tot el que no estigui convocat hem d'anar a buscar-lo. Nosaltres, des de Compromís, portem 4 mesos al nostre despatx, de despatx en despatx preguntant i recaptant informació, però sap que n'hi ha tants temes en Benicàssim i tantes coses que estan en l'aire que no li vull donar informació errònia perquè me falten moltes dates encara i molts despatxos has que tocar la porta.
Però és algo que estan molt pendent d'ells.
Nosaltres sí, nosaltres volem sobretot que la gent estiga còmoda en Benicàssim, que visqui a gust, i la gent de la zona de l'Eurosol, pues, com us ha dit, s'està trobant i ses valles i sa zona.
Però 3 anys? Però tres anys...
Però és que no és una prioritat. És, parlàvem antes de l'escoleta Tàsia, una escoleta...
Sí. Sí.
Una escoleta per a xiquets de 0 a 3 anys que quan plovia tenien que posar piscines d'estes que s'unflen perquè no donaven abasto a agarrar l'aigua i no era una prioritat i ahí ja estàvem parlant de seguretat. Entonces, hasta que no tenen un motiu X o una pressió, com en este cas va ser de l'associació de famílies, que fan els temes públics, pues ahí va passant. És com la neteja. La neteja, nosaltres mos venim queixant en els plenaris, mos venim queixant i en les comissions. La gent se queixa en xarxes socials, fica queixes a l'Ajuntament perquè es consta. Benicàssim està molt brut. I sap què mos va dir la senyora Batalla en el plenari? Que moltes vegades fem cas a coses de les xarxes socials que no hauríem de fer cas, perquè a vegades els avisen que un carrer està brut i van i resulta que no està brut.
Bueno...
Jo crec que només cal passejar-se un poc per Benicàssim. Jo visc en la zona sud i li assegure que n'hi ha brosses en les voreres que són més altes que el meu fill, que té 3 anys.
Que sí, que sí.
No li tinc que dir res, que vostè... Jo sé que...
I la brutícia dels carrers...
I el passeig marítim està brut, i en Benicàssim, en el casc urbà, n'hi ha contenidors soterrats que sí, per fora, se'ls feu una manguereta perquè quede molt bé, però no se netegen per dins i els veïns venen queixant-se, com per exemple al carrer Sequiota, venen queixant-se molt de temps de l'olor que fa en esta calor que està fent, perquè no se netegen per dins i seguixen sense netejar-se. Entonces, a veure si és veritat que esta puja de l'IBI repercutís en una millora dels serveis públics. A veure si és veritat que la gent de Benicàssim ho nota, perquè de moment...
Jo anava a dir-li una altra cosa, és que damunt de tot això van a pujar-nos l'IBI.
Clar, clar. És que, mireu, esta setmana que ho han estat traient en premsa, que anaven a pujar l'IBI, i clar, la informació, pues, la emitixen des de l'Ajuntament i és una visió molt subjectiva, no?
I tant.
Òbviament. Entonces, en els articles que llegíem en premsa, posava que anaven a pujar l'IBI perquè això garantiria les escoletes, serveis públics com les escoletes municipals, com la xarxa de llibres i com els serveis de neteja. Recordem, per exemple, que la xarxa de llibres és un servei que va ser pioner gràcies a un govern progressista que va haver en Benicàssim, del que Compromís formava part. N'hi ha gent que avui en dia forma part de l'equip de govern que va votar en contra de les escoletes municipals, va votar en contra de la xarxa de llibres, i ara fa molta gràcia que gasten això com a excusa per a pujar els impostos, quan a més no estan dient tota la veritat, perquè la xarxa llibres, per exemple, avui en dia, gràcies a la conselleria, que hasta ara porta Compromís, perquè veurem ara que la conselleria canvia de mans i segueixen en aquestes polítiques socials, hasta ara la xarxa llibres la pague la conselleria. Entonces, no poden dir que pugen els impostos per garantir la xarxa llibres quan la xarxa llibres ve pagada per conselleria. Una part de la despesa de les escoletes la pague la conselleria en el bo infantil. Entonces, què mos estan contant? Veritats a mitges, per no dir que estan contant mentires, perquè estan ficant una sèrie de justificacions. Diuen que volen, també un dels arguments que, a més, ahir el van repetir en el plenari, és que és per afavorir a les associacions. Les associacions avui en dia estan cobrant les subvencions a any passat, però no és que les cobren en gener de l'any anterior, és que en març encara no les havien cobrades. I tots els papers que tenen que fer per a justificar aquest gasto. Entonces, a veure si és veritat que ara que se puja l'IBI, tot això millore i les associacions cobren quan tenen que cobrar i els carrers estan nets i la gent pot passejar dignament i no té que anar saltant brosses, escombros o dàtils i realment els edificis municipals tenen un manteniment com toca. A veure si és veritat que millora aquesta gestió, perquè fins ara l'únic que hem vist són edificis que volen comprar.
Vostè està fa 4 mesos, és la primera pujada de l'IBI en vostè i li han dit que el pugen per a totes les tipus de coses. Anirà recordant l'IBI darrer dia si això ho fa o no ho fa.
Per supost.
Ho pot dir més alt, però més claret. Paula Mateos, regidora per Compromís, Benicàssim, moltes gràcies per
estar aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Susana.
Y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Sí.
Circo Reluí Legacy prolonga sus funciones en Villarreal hasta el 29 de octubre. Si todavía no has visto su producción más espectacular y arriesgada, esta es tu oportunidad. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 300.000 espectadores. ¿Te lo vas a perder? 2 horas de pura emoción que no olvidarás. Hasta el 29 de octubre en el Jardí Jaume I. Compra ahora tus entradas en circoreluí.com o en la taquilla del circo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Hola, bon dia. A mi em diuen Susana. I a tu com et diuen?
Hola, bon dia. Soc Laura.
Laura. Tu vols anar al cine, Laura?
Sí, que m'agradaria.
I al cine també, no? I al circ. Bueno, en este cas, ne tenim de circ, entrades de circ. Però no descartem tindre també de cine, eh? Tenim 2 entradetes per a tu.
Perfecte. Moltes gràcies.
Saps el que demanàvem per a... i que fores guanyadora d'aquestes entrades?
Sí, crec que era la data del 29 d'octubre, no?
Exactament. El que ha fet Laura, en este cas, ha sigut telefonar al 964-53-89-21 i només per això, i per dir-me 29 d'octubre, té 2 entrades per anar al cine. I tan fàcil com, Laura, perdó, al cine, que mania tinc d'enviar-te al cine.
Sí, sí.
Laura, tens ganes de veure alguna pel·lícula?
Sí, pues ens agradaria ara mateixa la que estrenen d'ací unes dies dels Trolls 3, quan anaren les meues filles.
Pues vaig a demanar entrades per al cine i si ens donen la tindrem en compte, eh? Perquè és veritat que el cine també ens, a vegades, a voltes ens diu ei, sortegeu entrades i està molt bé. La cultura és bonica i ha que fomentar-la. Només hi tindrà que anar, tindrà que ser a partir de dimarts al circ i dir el seu nom i el seu cognom i tindrà aquestes 2 entrades per a poder entrar a veure el circ, d'acord?
Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per haver-nos cridat.
Adéu, bon dia.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Villarreal alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Villarreal en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista villarrealenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
Juan Carlos Unzué i Àlex Roca, cabezas de cartel del Congreso de la Asociación Conquistando Escalones y el Ayuntamiento de Villarreal del viernes 27 de octubre en el auditorio. Para asistir presencialmente o colaborar en la fila cero por la investigación médica, inscríbete en www.conquistandoescalones.org con la colaboración del Villarreal Club de Fútbol.
Bon dia, Francisco.
Hola, bon dia.
Vostè vol anar al circ?
Ai, m'encanta el circ.
Pues ja sap que nosaltres estem així per a fer feliç als tots els oients, sobretot si estan ben pendents de Ràdio Vila-real. I només té que contestar-me i dir-me hasta quan és la pròrroga del circ, quin és l'últim dia que estarà el circ Raluí així en Vila-real?
Pues jo crec que el 29 d'octubre.
Pues sí, senyor, premio pa vostè. Dos entradetes. Ja sap que vostè a partir de dimarts s'arrima allí al circ, diu el seu nom i el seu cognom i a veure la funció.
Pues moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vostè per escoltar-nos. Moltes gràcies, un abraç.
Sí, gràcies, adeu.
Últimamente pienso demasiado de mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado. En mi madre y su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duró.
Calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión. La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
Demasiado de mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado. En mi madre y su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en el primer amor.
I ara tenim així nosaltres a Fernando Peris. Ell és advocat i a més el soci fundador d'esta casa. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia, Susana.
Te llegis un titular, Fernando, perquè sí. Jo necessitava que vingueres a dir-me algo, perquè és que això m'ha deixat descol·locar. La Guàrdia Civil deté una dona que se feia passar per advocat en Orpesa del Mar.
Caramba. És, la veritat és que és ser molt atrevit. És ser molt atrevit de, i, a més, si això comportava, que crec que sí, la percepció d'honoraris... Pues,
fins les tres, clar, de les víctimes que sabíem, sí. N'hi ha tres, pues, els arriba a cobrar fins a 3.000 euros sí. De coses que no ha fet.
Claro, sí, és. Sí, ahí lo més greu és el fingir o exercir o fer actes propis d'una professió sense tindre el corresponent títol acadèmic o alguna, en fi, algun expedit per una autoritat espanyola, no? Perquè en definitiva pues, tot aquell que exercís una professió liberal té que tindre pues, o bé estar reconegut per algun col·legi oficialment reconegut o bé pues, en fi, estar incluït en el en lo que és el cas, per exemple, d'esta senyora de l'advocacia en el col·legi d'advocats. Se pot ser advocat sense exercir i continuar sent advocat, però per a exercir i per a tindre possibilitat d'anar als tribunals i dir-te com a tal, tens que estar òbviament incluir en el... En el que tens que estar col·legiant en el col·legi corresponent, el metge és igual. El que passa és que n'hi ha moltes professions que te poden confundir, poden portar a efecte, i jo és el que moltes vegades, pues, en la nostra jerga, quan te venen algun client que ha tingut o ha recibit consells d'algú que no saps si és lletrat i és professional, pues dius que és l'abocat de secar,
l'abocat de secar,
pues aquell que sap molt, perquè n'hi ha gent que està molt assabentat i sap moltes coses, el que passa que no podria realitzar estos consells foren a una autoritat judicial, però bueno, que en definitiva, i sempre, clar, ahí està el problema de que sempre pot fallar algo, i quan falla algo és quan realment, pues, se descobreix el pastel.
Clar, però ens hem presentat una persona, em diu, mira, jo sóc advocat, i perquè així posa, ella oferia els seus serveis com a lletrada per acudir en la seva representació a juïts. És a dir, tu com vas a pensar...
Sí, és impossible.
Clar. Impossible. Però com detectes? És a dir, jo no m'imagine que algú que pose, claro, se pose un lletre a la porta i dic, sóc advocat, claro, que dona la casualitat, claro, que me toca a mi l'estafada. És a dir, és que, és igual que un metge, és a dir...
Sí, sí, ahí està l'estafa, a més...
Clar, però claro, com li dius a un advocat, escolta, acredites, sí, com a que és advocat?
Sí, sí. És,
que ara, a tot això, Fernando està acreditant-se com a advocat.
El col·legi m'ho dona uns carnets, sí, diguem, prontes, i on estiga l'il·lustre col·legi d'advocats de Castelló, i nada, en el teu DNI, el teu número de col·legiat, i això és el que te demanen en un jutjat quan vas a fer qualsevol tipus de gestió.
Però una persona, un usuari, no? Algú que necessita, i a més normalment, uh-huh, quan acudis a un advocat, salvo excepcions, sí, sí, pues vas amb ganes de tindre protecció, de que te defenguen.
Sí, claro.
No vas a preguntar-li, escolte, antes de que vostè me faça res, sí, ensenya'm si és advocat o no.
Sí, el que passa és que n'hi ha persones atrevides que acompanyar a la gent, a la millor acompanyes a la gent a un jutjat, i el jutjat, anem a suposar que en un mostrador tu estàs en la persona interessada i tu estàs al costat, i no, en aquest moment no van a demanar-te, vostè qui és? I pots dir, jo sóc abogat. Com tens a la persona interessada, pues el funcionari a lo millor no té per què demanar
l'acreditació, no?
Perquè està la persona interessada en fer un tràmit. Ara, una altra cosa ja és anar per si, presentar-te com a lletrat. Entonces, lo normal és que si no te coneixen, perquè és que habitualment treballem en jutjat, normalment te coneixen, i per fer tràmits de mero tràmit, pues no te demanen res, però quan tens que entrar en una sala o tens que fer alguna declaració, uh-huh, i tal, pues, uh-huh, entonces ja tens que presentar la teua acreditació.
Esta dona, que és una dona de 50 anys d'edat, uh-huh, ja té antecedents per delictes d'estafa en altres punts d'Espanya, és dir...
Sí.
Ella era una professional, sí, sí que tenia una acreditació professional de l'estafa.
Sí, sí. Bueno, és que a més, a part de l'intrusisme, està castigada, no? Però també podria anar a la presó, a part de que està castigada també en multa, però sí que n'hi ha una, diguem, una gravació del tipus delictiu, quan ixa, que pot ser de 6 mesos a 2 anys, quan entonces és, concretament, si us atribuís públicament la qualitat de professional, pot tenir una plaqueta o donar targetes en què fique advocat o
un
metge,
càrrec,
tal, claro. I, I també si tens un local obert al públic.
Més que un càrrec, una professió. En este cas, podria, sí, perquè tu podries, sí, dir, jo sóc el director de el despatx d'avocats. Tu, sí, pots ser director d'un despatx d'avocats, claro, però, claro, tu no eres l'advocat. Mm. En este cas, ella, diuen que l'han detesa per usurpació de funcions públiques, claro, intrusisme professional, estafa i falsedat documental, claro, en la localitat d'Orpesa.
Pues fija't, tenia el currículum complet.
Complet. Però quin consell li podríem donar als oients per a... Hombre, en principi, quasi, sí, tots els advocats més o menys,
sí,
se coneixen.
Bueno,
però
se coneixen, sí,
quin consell hauríem de donar?
Bueno, jo, òbviament, a part de lo que hem dit, perquè el boca a boca moltes vegades funciona molt bé, no? Boca a boca me refereix jo que quan te recomanen un advocat és perquè algú ja
l'han representat.
Ja sap que és advocat, però en definitiva el que se trata és de recurrir al col·legi d'advocats, on tenen un llistatge i apareixen, pues, totes les...
Són públics, estos llistats?
Bueno, tu pots preguntar al i ells el que no poden dir és una persona en concreta, però sí que te poden dir vostè de on és. Jo vull un advocat de, no sé, per Vall-d'Uixó.
Ah, però és molt bona idea, també.
Pues, mira, en Vall-d'Uixó té els de barri d'advocats i tal. Entonces, i sí que n'hi ha unes pàgines que se poden entrar a veure els advocats que, en fi, és públic. En internet estan les direccions dels advocats i direccions i els noms de les persones, sí.
I aquestes funcions d'assessorament jurídic, aquestes,
sí,
funcions d'agent immobiliari, tot això, sí, està un poc en el límit.
Sí, moltes vegades se confundixen, diguem, l'activitat. Els abogats fan contrats, els agents de la propietat immobiliària i similars també fan contrats. Vol dir que no poden fer? Segurament en l'estatut d'ells està que poden fer contractes, poden mediar, poden, en fi. Nosaltres sí que realment podem fer-ho perquè ho tenim així també estipulat en el nostre estatut i com a professionals. Però jo, vamos, suposo, estic segur que ells també en el seu estatut professional i el col·legi corresponent ho tindran igual. Jo, sí que és veritat que se dona més la confusió entre les activitats d'un advocat, diguem, fora del juzgat, que pot fer contracte, pot, diguem, d'alguna forma és un assessorament ante notari a l'hora de fer particions, en fi, promoure, pues, procediments sobre temes de successions i tal, i això també d'alguna forma també entra dins una mica de la tarea dels professionals que se dediquen, les gestories, també. O sigui, ahí sí que n'hi ha. On ja està més delimitat, i ahí jo crec que no cap moltes dudes, és en la medicina. En la medicina sí que ho és metge o no és metge. Ahí el practicant, el que diem practicant, que és l'ATS, pues té la teva funció, també pot assessorar, pot fer, però... Ahí ya no se pot dir metge aixina com aixina.
Bueno, pues esta senyora s'ha dit, no s'ha dit metge, però s'ha dit advocat, i de fet ha cobrat més inclús que un advocat.
Sí, bueno, és que a més passa lo següent. Nosaltres tenim uns criteris que són bàsics, però lo normal és que quan tens la possibilitat de tenir un client, prèviament... pactes uns honoraris. Uns honoraris dependint de les circumstàncies que se puguen donar dins d'un procés. És a dir, no sé, avui en dia antes sí que era... avui en dia el cobre d'honoraris és lliure. Ahora, lo que no es libre es pa comprar una senyora que ni siquiera és professional matèria.
A més, jo, el primer que m'has dit, Fernando, quan t'has assentat, ha sigut que cara.
Que cara, claro.
Que cara més dura. A més, sí. A més, jo no sé com s'atrevissen, és que és una responsabilitat. Perquè imagina que realment tenen que anar al lluit. És que esta dona no pot entrar, que haver dit, claro. Oye, me he tenido que ir porque estaba enferma, te lo voy a decir un compañero, no sé, que hasta ahora haber arribat, ¿no?
Claro.
O sí. És que fan les maletes en mano a una altra comunitat autònoma?
Pues segurament. N'hi ha gent pues, que la bona fe de les persones moltes vegades ja no te diguen en organismes públics perquè tenen que tindre més cura en aquí, qui és el que fa una tarea o altra. Però a lo millor en establiments o en entitats privades sí que d'alguna forma si entra una senyora, esta senyora, i dic jo sóc abogada i vinc pues, a tirar una mà en esta matèria i tal, bueno, pues, és abogada, pues bé, pues, així tens la teua taula i tal, i això ha ocorrit. I desgraciadament se dona en este camp i se dona també en altres camps. Han parlat del tema de la medicina, també en la psicologia. La psicologia també se dona molt d'intrusisme, gent que se autodenomina psicòleg i en canvi pues no té ningú títol ni
vaya, bueno. Que acaba tirant les cartes, no?
Sí, no, sí, efectivament.
Fernando, i si publicaren se podria anem a veure. Hi ha una dona que ha fet un delit i que aquesta persona ja l'han detesa i tot lo de més. Se pot publicar la imatge d'aquesta persona?
Home, jo entenc que mentre no estiga, en fi, declarat culpable, no se deu. N'hi ha que respectar la privacitat de les persones.
Clar, però mentrestant ella pot anar a ser a una altra comunitat autònoma i trobar...
Sí, el pues... que passa és que ja pot tindre antecedents. I entonces, si és que el primer que té que... primer que té que fer el que contrata és estar segur de que la persona que contrates està capacitat per a exercir i per a aclarir el que tu demanes.
És dir, que no anem confiats i que quan una persona és abocà assessoramos de que realment és abocà i punto.
Sí, no fer cas només de la plaqueta, vamos, de la placa aquesta, que una placa, això, pues mira, en 200 euros tens una placa.
Una placa, no?
Però després està, claro, i després se veu també en els actes posteriors. O sea, no sé, en la
sí,
forma de,
de
comportament, en la forma de diguem, de demanar els honoraris també, perquè a vegades tens que explicar els honoraris de què van a dependir. Van a dependir d'això, de si se... n'hi ha persones que demanen, bueno, i si perd, què? Pues mira, si perd, li tocarà pagar això, tot. O sigui, totes aquestes coses ho sé.
Sí, l'advocat és el primer que te diu, eh?
Ho té que explicar.
És el primer que te diu. Ojo, perquè això pot ser, però si perdem...
La meva faena val X. Entonces, sí, també pot anar a bon resultat. Mire, si a vostè li és bé, això li costarà tant, o, si no, pues, també li costarà X, i si no és bé, a més, li condenen en coste, li tocarà pagar també lo del contrari.
Pues una bona forma de detectar si és advocat o no és, perquè jo crec que quasi tot el món és que ara se sentim estarà d'acord en això. Si és de quan te veu, el primer que te diu és lo que t'eixirà malament, antes de lo que t'eixirà bo, perquè l'advocat és com un metge, sempre te diu, te posen lo pitjor, entonces dius, este és advocat.
Sí, anem a veure.
És una de les coses que primer...
Bueno, la vareta màgica no existeix.
Sí, però el primer que ens diu és...
I en dret, en el món jurídic, a vegades dos i dos no són quatre.
Sí, pues ahí detectes un abogat. O sea, ojo, que dos i dos no són quatre, dius, abogat.
I tens que previndre totes les qüestions. O sea,
bueno, pues és una bona forma de detectar-ho.
Sí, un no pot ser Superman i dir, no, això està guanyat i tal. No,
I se no és abogat.
No perquè estaria faltant...
Bueno, algun advocat n'hi ha per ahí pel món que diguis aquestes coses,
també, sí,
poquets,
sí,
però n'hi ha.
No,
però normalment sí.
No sé, un advocat no deu no deu utilitzar aquests termes, ni manifestar-se a Xina. Té que, una de les qüestions que, sobretot ser prudent. La prudència és fonamental en esta, en esta classe, de, en esta professió.
Pues que siguen prudents antes de contratar una persona. Exactament. I que s'asseguren, igual que quan, sí, van a un metge també són prudents i saben molt si bé és metge o no ho és. Molt Fernando, bé, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Este cap de setmana viu-lo al màxim en l'Estadi de la Ceràmica. Dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Mirandés. I diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Alavés. Disfruta del submarí i vine a animar els groguets. Dissabte, el B davant del Mirandés. I diumenge, el primer equip a guanyar a l'Alavés. Endavant.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
I ara se n'anem a la localitat d'Onda perquè esta nit comença Esta nit és la gran nit, és la nit de l'esclat de la festa, és la nit que comença la Fira d'Onda. Sergio Puig, regidor de festes, molt bon dia.
Buenos días, muy buenos días. Sí, como por su... bueno, como tú has dicho, hoy empieza lo grande, hoy empieza la fiesta con esta querida esta noche.
Novedades que tendremos esta Feria d'Onda, así las novedades que podemos decir que serán un atractivo para públicos que hasta ahora intentábamos que participaran también de esa Feria d'Onda.
Bueno, pues tenemos, es una feria con muchas novedades. El primer sábado, en cuanto a taurinas, el primer sábado tenemos un desafío matinal entre dos ganaderías. Después tenemos incorporamos un encierro más de una peña. Uh-huh. Tenemos también dos embolados junto con los disfraces y acto seguido tenemos las vacas enfundadas. Y ya el último sábado sumamos una transhumancia infantil, que es como un mini encierro infantil por toda la calle San Miguel, que será para los más pequeños, para sumar una actividad más infantil. Después también tenemos en la zona gastronómica y de ocio, tenemos el nuevo mesón del vino, que estará ubicado en el pabellón Víctor Cabedo. Uh-huh. Que le han llamado Zoco de Fira. Y también incorporamos orquestas municipales, porque hemos decidido este año apostar el primer sábado por una orquesta, el martes también por otra orquesta para el soper de la fira, y el jueves para los disfraces tenemos, como tradicionalmente los dos años, también la tercera orquesta municipal.
Si hablamos del desafío matinal, ¿es la primera vez que se hace en la localidad de Onda?
Sí, bueno, que yo haya hablado con la gente, sí que me comentan que eso no se había hecho, pero sí que lo querían. Las enfundadas sí que se habían hecho anteriormente. Uh-huh. Pero las demandaban para que volvieran, porque la verdad es que es un espectáculo que le gusta mucho a la gente en este pueblo.
Y la transhumancia infantil, para que la gente se haga una idea, ¿qué es una transhumancia para público infantil?
Es como un encierro de mayores, pero es para público infantil, ya que son becerritas totalmente mansas, que no nada, son animales vivos, lo que pasa es que no tienen peligro alguno. Entonces los niños que acudan con sus padres pues correrán el encierro como si fuera de mayores, pero de pequeños.
Estamos hablando de niños comprendidos entre edades. Hacia arriba no tengo problema, pero sí hacia abajo. ¿A partir de qué edad se puede correr este encierro?
Bueno, no hay una edad. Siempre que acudan acompañados con sus padres, no hay una edad, como si los padres quieren correr con el niño en brazos, eso no hay ningún problema, no tenemos una edad fijada.
Y respecto al mesón del vino, ¿se ha decidido hacerlo en Onda porque lo ha pedido el vecindario, porque la gente de la localidad lo demandaba?
Bueno, no, la gente de la localidad no, específicamente no lo demandaba, pero sí que vinieron unos empresarios a presentarnos el proyecto, y una vez nos presentaron el proyecto sí que nos dimos cuenta de que años anteriores tenemos una masificación de gente que la podíamos diversificar en varios mesones. Entonces decidimos llevar adelante el proyecto con nuestros empresarios para no aglomerar toda la gente en un mesón, sino que la gente pueda elegir y pueda repartirse entre los dos mesones.
Está hablando de... es un mesón del vino que introduce gastronomía también.
Así es, también tienen gastronomía, tienen food trucks para comida, tienen crepería, tienen varias cositas. Luego también dentro de su programación tienen cortes de jamón, tienen bastantes cositas.
¿Y estará ubicado este nuevo mesón del vino en el sitio donde estará ubicado?
Estará ubicado en el pabellón Víctor Cabello.
Y en cuanto a orquestas municipales, cuando usted habla de orquestas municipales, ¿habla de orquestas del municipio, de distintos municipios?
No, son orquestas que tienen su oferta y su demanda, pero me refiero a municipales porque las contratamos el Ayuntamiento de Onda, porque luego hay peñas que se contratan su propia orquesta, pero lo que es contratado por el Ayuntamiento son las orquestas tan municipales.
Esta noche, porque claro, para mañana yo le aseguro que todo el mundo ha hecho el plan para subir a Onda, se lo aseguro, pero esta noche en esa esclat de la festa, ¿de qué podremos ver? ¿De qué disfrutará la persona que, bueno, va, que asista a este acto?
Esta, lo que es la querida, pues bueno, la gente podrá disfrutar de tanto un DJ, que habrá un DJ desde las 9:30 hasta que se encienda el Correfox, y hará la tradicional querida, la reina con su corte de honor, y pues bueno, también este año incorporamos que vamos a lanzar unas esferas para que el público pueda divertirse mientras está llevándose a cabo la querida.
Cuando habla de unas esferas, esto sí es la primera vez que se hace en Onda o se ha hecho en más localidades cercanas. Claro, habla de esferas y yo pienso, para que nos explique más o menos lo que son las esferas.
Son como balones de playa, pero gigantes, porque hacen más de 1.5 metros. Entonces son como un balón de playa que inflamos, pero bueno, es modo gigante. Aquí sí. Años anteriores sí que yo puedo recordar de más pequeño que se hayan tirado, pero hace mucho tiempo. Y bueno, de una de las visitas que hice hace poco a Pamplona, que estuvimos allí, lo vi allí en el Chupinazo y me gustó mucho. Dice, pues esto lo tenemos que hacer también en la crida. Y así nos pusimos en contacto con la empresa y la gente podrá divertirse, tendrá un momento de diversión pasándose la pelota de un lado a otro. Hay cuatro, o sea que para toda la aglomeración de gente que tenemos, pues podrán divertirse.
O sea, usted me está diciendo que en ese momento en el que se está haciendo el esclat de la festa, disfrutarán todos, o sea, todo el mundo que esté allí formará parte de ese momento. Es decir, tocará la fiesta y la pasará, ¿no?
Así es, así es. Vamos, van a disfrutar todos, desde más pequeños hasta más mayores.
¿Tienen una idea de la cantidad de gente? Que porque claro, si hablamos de los vecinos de Onda lo tenemos claro, pero la cantidad de visitantes que pasarán durante estas fiestas.
Bueno, no, sí que tenemos previsión de que vaya a ser mucha gente la que pise las calles de Onda. Sí que creemos que este año va a ser un año con muchísima más participación, lo estamos viendo en espectáculos anteriores, pero no sabemos una cifra exacta. Hasta todo lo pasado no podemos saber, pero bueno, sí que esperamos mucha gente.
Sí que lo que sí que tienen previsto es ese dispositivo de seguridad con 500 servicios, ¿no?
Así es, tenemos muchos refuerzos sanitarios, muchos refuerzos policiales, y bueno, ya si nos centramos en los encierros, hemos cuadrado un dispositivo bastante grande, con 10 puntos policiales, 5 ambulancias. Aparte de las 5 ambulancias, tenemos también 3 puntos con técnicos preparados con una camilla por si hubiera que evacuar hasta la ambulancia o hasta el hospital de campaña. Tenemos un hospital de campaña en la calle Cervantes, también tenemos aquí en el ayuntamiento un quirófano para operar aquí in situ, también tenemos una enfermería móvil y bueno, todo el personal de enfermería y médico, que tenemos la suerte de contar con Gustavo Traver también aquí con nosotros, y todo un dispositivo pues a disposición de nuestros vecinos, de nuestros visitantes, y que puedan estar en nuestras calles con seguridad, y sobre todo que si tienen algún problema de salud, pues puedan ser atendidos también.
60 actuaciones musicales, ¿eh?
Sí, este año hemos batido récords, estamos batiendo récords por todos los lados, y uno de los récords es este, que normalmente se presentan de 30 a 40 peñas, y este año se nos han presentado pues 60 peñas para hacer fiesta en diferentes días, cada uno con un ámbito musical, pero bueno, que vamos a tener las calles repletas de música al carrer. También el Tom B de Bow también hemos batido récord, porque normalmente tenemos 4.500 personas cenando en la calle Carne de Toro, y este año pues hemos subido hasta las 6.200.
Mire, cuando a mí me dicen que hay una alta participación de las peñas, yo me alegro. Esto quiere decir que hay un muy buen ambiente en una localidad, ¿sabe? Porque siempre no ocurre, no sé si usted tiene conocimiento de esto, pero no ocurre siempre que esté todo el mundo con tan buena gana para llegar a 60 actuaciones durante una semana en una población de estas características.
Sí, sí, sí. La verdad que nosotros también estamos muy contentos porque las peñas han respondido muy bien y es lo que nosotros queríamos. Queremos que la fiesta esté en todas las calles y que las peñas pues puedan disfrutar de esa fiesta y la gente que viene a vernos posiblemente también que pueda conocer lo que son las peñas de Onda, que yo creo que es una cosa muy diferente en toda la provincia, que tenemos mucha amabilidad, mucha respuesta para la gente que viene.
Y si hablamos de otra novedad, es la edición de la Paella Fest, ¿no?
También una asociación de jóvenes que se nos presentan al ayuntamiento y nos dicen que quieren hacer el lunes un festival porque se les queda un poquito flojo. Pues bueno, se pusieron manos a la obra y hemos conseguido cuadrar este día con 6 DJs en la carpa municipal, que bueno, también podrá disfrutar todo el mundo de esto.
Aunque no sea su área, también la cultura estará muy presente durante la semana festiva, ¿no?
Así es, también tenemos, bueno, ya empezamos con las inauguraciones de las exposiciones con mi compañero Dani Álvaro, concejal de Cultura. Inauguramos todas las exposiciones, 5 exposiciones, y durante toda la semana pues tenemos muchos eventos culturales, tenemos para los más pequeños y para los más mayores, tenemos de todo. Pueden consultar toda la programación en fira.onda.es.
Algo que yo imagino, si me ocurriera a mí, ¿no? Uno se debate un poco entre la responsabilidad y la ilusión, ¿no? Para de que empiecen estos días de fiesta.
Sí, bueno, ilusión hay, responsabilidad también, y bueno, los nervios no hay quien se los quite. Pero bueno, está todo preparado con mucha ilusión, como te digo, y eso es lo importante.
Sergio Puig, ¿tiene peña, tiene colla?
Tengo peña, lo que pasa es que ayer ya estábamos allí, fui un ratito, pero les dije, digo, no sé si me vais a ver mucho, porque tengo demasiadas cosas, pero bueno, yo en todo lo que pueda sí que ir a la peña, a alguna comida o a disfrutar alguna noche con los amigos.
Algo que también hay que tener en cuenta es, muchísima gente se desplaza por carretera, ¿habrán dispositivos para entradas y salidas del municipio?
Bueno, esos dispositivos sabemos todo el mundo que están. Nosotros es una cosa que no depende de nosotros. Al fin y al cabo, la delegación de Castellón de Guardia Civil es quien monta esos dispositivos. Nosotros, lo que respecta a Onda, sí que habrán controles. Aparte hay que recordar que estamos en alerta 4 de, claro, de nivel terrorista. Entonces sí que tendremos un poquito de control de accesos a la población, pero bueno, ya te digo que el sabemos el de nuestra parte. No podemos saber lo que va a hacer delegación de gobierno con Guardia Civil.
Y otra de las cosas, claro, usted, además de ser el concejal de fiestas, también es de tradiciones. ¿Se combina la tradición y la fiesta?
Sí, bueno, todas nuestras fiestas son tradiciones, porque esto de tanto nuestros encierros como los toros, como muchísimas cosas, están arraigadas en nuestras tradiciones, son cosas que llevamos haciendo muchos años y que la gente tradicionalmente pues ya hace, como es el típico almuerzo del sábado. Pues bueno, es una tradición muy nuestra, de aquí de Onda, y que siempre tiene éxito.
¿Sabe que siempre hablamos de la cantidad de gente de toda la provincia que llega al municipio de Onda? Pero yo estoy convencida de que viene muchísima gente de distintos puntos de España.
Bueno, sí, vienen de prácticamente toda España, reservan sus hoteles y pues vienen a ver básicamente más nuestros espectáculos taurinos. Pero bueno, aquí estamos para recibirlos.
¿La oferta hotelera de Onda cubierta?
Cubierta de... prácticamente está cubierta de un año para otro. Uf. Mira lo que te digo.
¿Y los restaurantes, las cafeterías...?
Pues bueno, los restaurantes y las cafeterías estamos en lo mismo, que ya en julio muchísimos ya tenían el cartel de agotadas reservas. Pero bueno, siempre tenemos los dos mesones donde la gente podrá ir y disfrutar de gastronomía también.
En fin, ya estamos todo el mundo expectantes y pendientes de disfrutar de esas fiestas, sobre todo el fin de semana primero, para dar ese pistoletazo de salida. Sergio, ¿qué le diría usted a la gente que está oyendo para invitarla, para que vaya a disfrutar de la Fira de Onda?
Bueno, pues que vengan, que aquí lo recibiremos con con los brazos bien abiertos, tanto el ayuntamiento como las peñas. Y bueno, espero que vengan, que disfruten de nuestros encierros, que los vivan y que disfruten de nuestra música al carrer, que para ello está, ¿no? Está en la calle, para que toda la gente que pueda venir la pueda disfrutar.
Pues lo dejo, que continúen su labor, porque hoy tendrá un día complicado.
Muy complicado.
Sergio Puig, concejal de fiestas de Onda, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, hasta luego.
Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
Última hora, Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros, en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Profesor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Halloween.
Halloween, jo volia portar aquest tema avui perquè volia evitar parlar d'ell en la vespre, és a dir, la setmana que ve. La setmana que ve voldria centrar-me més en com celebrem tots sants així,
clar,
en una reflexió sobre la mort, què significa la mort en la nostra cultura, i Halloween ho he deixat per una setmana abans. Perquè en tot això sempre tenim aquest dilema entre allò que és nostre i allò que no és nostre. I vull dir, allò que ens passa també en els Reixos i el Pare Noel, no?
Sí.
Que així a Villarreal jo crec que és el cor d'aquesta batalla cultural. Jo com l'altre dia, dia que jo soc regidor de poble, professor d'Institut de Poble i col·laborador de Ràdio de Poble. No em vaig dir tres vegades de Poble, no? Aleshores, en aquesta cultura de Poble, clar, nosaltres així a Villarreal sempre hem estat més a favor d'allò nostre, que no només és la llengua, no només el valencià, és també la cultura i, per tant, els Reixos. El dia fort a Villarreal són els Reixos. Ara bé, en això de la cultura americana, Halloween, és una realitat que passes pels carrers, per les botigues, i moltíssimes botigues de Villarreal ja tenen l'aparador, ja tenen fins i tot els súpers, tot el merchandatge, els productes relacionats amb Halloween. Perquè és una festa que a través del comerç, no?, ens està venint cada vegada més forta. I jo tampoc vull ser com un, no sé com dir-ho, com un fanàtic de que això s'ha de evitar a tota costa, no? Perquè a banda n'hi ha comerços que doncs fan negoci en això i està bé. Jo, ara que està passant tot això d'aquesta guerra en Extrem Orient que malauradament estem tenint, sí que és veritat que jo crec que els xiquets igual que en els reixos els dissem que fantasegen, que la màgia, que imaginen els contes, doncs ara també està bé que passi això, no?, en Halloween. Perquè millor que estiguem pensant en contes, en fantasia, en coses boniques, que no en coses horribles com les que estem sentint els últims dies, no? Mm-hmm. Però és un debat, com digues, cultura americana, cultura autòctona, no? I jo sí que crec que, d'alguna manera, a través de Halloween, el que hem fet, i això ho comentarem més la setmana que ve, és infantilitzar el tema de la mort, perquè el tema de la mort, de coses típiques que fèiem així, que com dic, les comentarem la setmana que ve més profundament, anar al cementeri, visitar els teus
I què fem,
avantpassats, continuem fent-ho, però cada vegada com que és una generació més antiga, no sé si m'entens.
Sí, que no sé hasta quin moment la continuarem fent. Algo que m'ha llamat l'atenció molt és que la meva filla m'ha preguntat que jo quan era xicoteta en Halloween de què me disfressava.
A mi, jo, els anys 80, jo crec que no sóc tan vell, però jo no tinc un record d'haver celebrat Halloween en els anys 80.
Claro.
Jo el més paregut que recorde són la pel·lícula dels Gremlins, que la ficàvem a la tele per aquestes dates i poca cosa més, vull dir, jo no recorde ni comprar els caramelets, ni anar a les cases a dir truco trato, ni res de tot això. Pot ser que perquè jo anava a un col·legi catòlic i ja sabeu que molts col·legis catòlics, hi ha col·legis catòlics que sí que he vist que es disfressen i tot, eh? Vull dir que si també n'hi ha un ventall
d'interpretacions, ja, no?
Sí, uh-huh. I n'hi ha que no tant, no? N'hi ha que no volen saber res de tot això. Ara explicaré d'on ve este rebuig a Halloween des del punt de vista religiós, que té un origen també molt, molt interessant. Per a mi la primera experiència de Halloween com a tal va ser als 18 de 9 anys, que em vaig anar a viure a Dublín, i no me'n recordava ni que era el dia, la nit de Tots Sants, que per a mi és la nit de Tots Sants. Vaig obrir la porta i me van aixir ahir uns xiquets que me van esglaiar, ahir, trick or treat, no? Truco o trato. Jo dic, ui, això què és? I la persona que me llogava a l'habitació, que era una iaia, va baixar corrents amb els caramelos ahir a picar-los dins del poalet en la carabasseta de plàstic. I això és el primer record així fort que tingui Halloween.
Clar.
I després, en els últims anys, sí que he vist que Halloween ha anat a més, des del punt de vista comercial. Jo, personalment, com tampoc sóc un ultraortodox, però sí que he de dir, jo sóc nacionalista valencià, per tant, entenc que no és només llengua, els nostres costums, el que es feia en aquest temps. Jo crec que jo a les meves xiquetes no els prohibiria, per descomptat, que celebraren Halloween, que disfruten, que vagin amb els amics, però al mateix temps els recordaria el que és la nostra tradició, no? El que és allò que el que es menja aquests dies, la gastronomia, les pastetes, els panillets, la visita al cementeri, la reflexió al voltant del principi i el final, la foscor i la llum, coses d'estes, no? Però prohibir com a tal, no, això no ho faria. Bé, cosetes de Halloween, sí que és veritat que als Estats Units, ja que estem parlant de que és una festa que ve d'ahir, després de Nadal és la festivitat que més diners maneja. És vora 100.000 milions de dòlars a l'any, només als Estats Units. Vull dir que després també, quan buscava informació sobre Halloween, també m'hi siguen moltes coses religioses, perquè sabeu que no només el catolicisme, sinó l'Església Evangèlica Americana, uh-huh, també està prou en contra. I he buscat una miqueta quin era el motiu. Realment el catolicisme està en contra perquè, com en els Estats Units conviuen les dues confessions cristianes, pel contacte, una està en contra perquè l'altra està en contra. I en origen, per què estan els evangèlics en contra? Ho explico molt fàcil. Doncs perquè no creuen en el purgatori. Aleshores, com Halloween està relacionat en tot el tema de la mort, sí, de que ens visiten els morts, de que resem els morts, i en això els evangèlics no creuen, per això, sobretot a partir del puritanisme, els primers evangelitzadors protestants als Estats Units, ells, de fet, els evangèlics primers puritans, que anomenem, que eren els més radicals protestants, en un principi van rebutjar fins i tot la celebració del Nadal. no només de Halloween. I és per això que ve este rebuig de tot el tema de Halloween des del punt de vista religiós, no? Per això en moltes escoles catòliques no es fa. Però de tota manera, la mateixa paraula ens porta a que l'origen de Halloween és religiós i cristià, perquè Halloween, tots sabeu que és All Hallows, All Hallows Eve. Eve, vesprada, és a dir, la vespra de Tots Sants. Vull dir, és que és la mateixa paraula ja ens implica que era aquesta celebració, no? Bé, i els orígens de Halloween d'on venen? Doncs una de les teories més acceptades és que ve d'una celebració celta, i per tant per això té molt d'arrelament als països anglosaxons, que es dia Samhain. Samhain, en la cultura celta, se celebrava el 31 d'octubre perquè els celtes dividien l'any en dos parts, una meitat oscura i una meitat lluminosa. I el 31 d'octubre, la vespre de Tots Sants, era el pas de la meitat lluminosa a la part ja fosca. Per què passava això? Perquè era definitivament la fi de l'estiu, no? És a dir, relacionat també amb les collites. Quan ja no fa calor, doncs les collites no són tan abundants, i si han segut roïns vas a passar un hivern fosc, un hivern roïn. I ells ho atribuïen tot això als déus, el favor dels déus, perquè un any les collites són bones i els altres són roïns. Doncs tot això ho atribuïen a la divinitat, no? Hi ha una altra teoria que diu que el Samhain, la paraula ve de l'antic gaèlic irlandès Samu, que volia dir reunió. I en aquesta reunió, per què? Perquè els morts visitaven els vius i, per tant, quan es connectava en aquest dia la llum amb la foscor, es connectaven els morts en els vius. I aquesta teoria, la de Samu, jo crec que és una miqueta les dues, no? Perquè en llengua de vegades les coses no volen dir una sola cosa, sinó vàries, doncs n'hi havia la reunió entre la llum i la foscor, entre els morts i els vius, no? Perquè és el dia en què es troba, justament ahir, no? Després també, tota aquesta associació dels esperits, els esperits celtes com s'anomenaven? S'anomenaven ja Osid, o en més antiga, en una forma més antiga, Aeside. I estos esperits es tornaven evidentment molt més actius quan començava el temps de la foscor, i estos esperits, clar, quan venien, una de les coses que es feia per a compartir en ells, és a dir, tu quan te reunisses amb algú, que fas? Doncs el convides...
Menjars,
efectivament.
Poses menjar i beguda, normalment.
Efectivament. I això era una manera de que, quan venien els esperits, de que estigueren tranquils, que estigueren contents, que estigueren ben alimentats. I després també, una de les teories també de les disfresses té a veure en això, perquè estos esperits podien vindre a favorite o al contrari, no? Perquè ja hem dit que podien ser escollites roïns o bones, no? Aleshores, per què es disfressava la gent de morts, es disfressava la gent d'esperits i coses així? Perquè d'alguna manera, si venien els esperits en contra teu i no te reconeixien com a viu, sinó que estaves mort, doncs passaven de tu i et deixaven tranquil.
Claro, eres, no? Igual que ells, no? No te tenien en compte com a... si venien en plan vengança, no?
Correcte. I bé, també tinguem en compte que el cristianisme va agafant tots aquests costums i els intenta adaptar. És el que anomenem sincretisme, és a dir, barreja tot això. Per això quan anem a Irlanda o a Escòcia veiem aquestes creus celtes, no? Perquè comencen a barrejar la cultura celta en el cristianisme. Sant Patrici va ser el gran mestre, no? L'evangelitzador d'Irlanda, que ja sabeu que la cançoneta diu que va expulsar les serps d'Irlanda i totes aquestes coses, no? Ahir hi havia rituals de màgia, d'adivinació. Una de les coses que també s'utilitzaven era la poma per alimentar els esperits, el foc, és a dir, les fogates, que les fogates també és molt curiós, perquè el foc es feia per a que tenia diverses funcions, no? En anglès la paraula fogata es diu bonfire. Bone vol dir os, el foc dels ossos, i això també ens ho relacionem una miqueta en el Will of the Wisp o el Jack O'Lantern, que és el farolet de carabassa que té una llum dins. Per què té una llum dins? En castellà ho anomenem los fuegos fatuos, ignis fatuos. El que en valencià es diu, que ho he buscat, el foc follet. Què és el foc follet? Sembla ser que, com antigament soterraven a la gent en terra, no la soterraven com ara en pisos, soterrava en terra, doncs que apareixien com uns focs per damunt, d'ahir, quan hi ha matèria orgànica, es veu que els gasos produeixen que per la nit veges com uns focs. I d'ahir apareixen moltes tradicions de les ànimes, que de fet en valencià, així al poble encara ho he sentit dir, li diuen la nit de les animetes.
De les animetes.
I una de les coses que a mi em contava la meva iaia i gent d'ací del poble és que els focs follets, quan tu t'arrimaves, anaven allunyant, que no té molt de sentit, perquè, clar, com eren tan tènues, els havies de veure fixar-te molt, probablement quan estàs molt a prop ja no els veies, veies els de més enllà, és a dir, dels altres morts. Una de les teories és que el calci dels ossos, juntat amb el metà, tots els gasos estos, provocaven este foc.
La reacció química.
La reacció química, que és el que tu veies i que interpretaves que era una fogata, no? El bonfire, aleshores, ells el que feien és que si pensaven que algun avantpassat d'ells doncs havia caigut en desgràcia, que no podia descansar, i això després el catolicisme ho reinterpreta en el purgatori.
Clar.
Que després els protestants diuen que no estan d'acord en que el purgatori existisca, però els celtes el que feien era llançar els ossos al foc per a que cremant-los els alliberaren de la seva pena. I ahí intervé una cosa molt curiosa en aquestes fogates que es feien, doncs acudien molt els insectes, perquè n'hi havia foc, ho haureu vist, si fiqueu bombeta en estiu al maset, doncs veureu que van tots els insectes.
A la caloreta, a la llum...
Exacte, i aleshores què passava? A què acudissin? Així abans n'hi havia moltes rates penaes a Vila-real, i què fan? Doncs es mengen els insectes. I ahí apareix, sembla ser, tota esta literatura vampírica...
Ojo, com va enllaçant-se la cosa.
Va enllaçant-se la cosa, perquè les rates penades, perquè apareixen ahir en Halloween, doncs per això, perquè quan feien el foc els celtes, venien els insectes i això invocava les rates penades, i ells pensaven que les rates penades, doncs el que feien era com emportar-se les malediccions dels ossos dels morts que estaven ahir cremats.
El malignes se representava en forma de rat penat, no? De rata penat.
Efectivament. Una altra de les coses que també crec que és convenient, la data no va ser exactament sempre el 1 de novembre, el 31 d'octubre, sinó que va anar canviant perquè van anar barrejant-se com diverses coses, no? El 3 de maig, entre el 3 de maig i el 3 de maig i el 13 de maig, doncs els romans el que celebraven era el Lemuria. El Lemuria el que es feia és que el pater familias, l'home de la casa, una espècie de ritual per espantar els esperits malignes. Una espècie, com per a que m'entengueu, quan ve el retor a venir-te a una casa que te l'has comprat nova, és una cosa així, però això ho havien de fer tots els anys, i el que es pretenia és fer lluny els mals esperits, i com uns pèsols negres, els pèsols negres els anava llançant cap enrere, que eren com els esperits que havien de sorgir, no? Jo que sé, de gent que s'havia suïcidat i pertorbava la son, que no podies dormir bé per això, tot això és el que feia el pater familias. Després també n'hi havia el que s'anomena, en febrer, s'anomenava la parentàlia o les festes parentals. I ahir, en aquesta festa, en contraposició a aquesta que he dit, que era de febrer, el que se celebrava eren els avantpassats bondadosos. És a dir, la gent estimada, com la teua àvia, la gent que tu sabies que t'anava a protegir perquè era pròxima, no? No la que t'anava, doncs, probablement a maleir i a no deixar dormir, no? I ahir, el que apareix, bàsicament, quan barregem totes aquestes festes, són tres papes que són els protagonistes del fet que celebrem un dia el 1 de novembre Tots Sants. Ho he buscat i estava, a veure. Bonifaci IV, ell posa esta festivitat, la festa de Tots els Sants, arreplegant totes aquestes tradicions que he dit, el dia 13 de maig, i això ho fa el papa Bonifaci IV en l'any 610. uns 150 anys més tard, un altre papa, que és Gregori III, ja el posa a l'1 de novembre, uns 150 anys més tard. I ja al segle IX, Gregori IV el que fa és que ho escampa, és a dir, ho fa universal en tota la cristiandat. Però, com no tots ho veien a Gregori IV, per exemple, els ortodoxos grecs, avui en dia no ho celebren aquest dia, sinó que ho celebren en referència a la Pentecosta. Vull dir que no tot el cristianisme, hi ha algunes rames del cristianisme que no van fer cas a este papa, i de fet és per això, perquè va ser un papa en el que estos tres papes el que van fixar estes dates, no? Una de les altres coses curioses també és d'Aonís el fet que vinguen els xiquets a demanar caramelets a les cases, no? Sembla ser que la gent captaire, la gent que no tenia diners i pocs recursos, anaven a les cases, sobretot en el món del catolicisme, i a canvi de resar per els morts de la gent de la família, doncs les tortes que havíem dit que es feien per a protegir-se dels morts, per als celtes, etc., doncs les famílies els donaven aquestes tortes, aquestes pastes, aquests dolços, que eren ofrenda per als morts, li les donaven a les persones sense recursos, i a canvi ells doncs pregaven per als morts de la família. D'ahir ve, segurament, el fet que els xiquets vagin per les cases. Vull dir, és una reminiscència.
Sí, sí.
Així, no vaig a ficar-me ara a parlar del Pastorella i coses d'aquestes, que també tenim els nostres paral·lelismes locals, no? En algunes cases el que es feia és una espècie de pasta especial o una bossa, una espècie de pasta que tenia una creu damunt.
Sí.
I sa creu damunt era sa benedicció i sa protecció davant dels morts i benedicció perquè estaven resant pels teus morts. Suposo que haureu vist tots en la cultura celta nostra de la península gallega la tarta de Santiago, que a més sí. Dedicada al meu nom. Doncs és aquesta pasta que també es donava en aquest moment, no? Bé, com he dit, el purgatori, els puritans no creien en ell, per tant rebutgen esta concepció, no, dels morts, que evidentment és més irlandesa. I en esta pugna catolicisme-protestantisme n'hi ha una data fonamental, que és el que s'anomenava, sobretot en el Regne Unit, la nit de Guy Fawkes. Què és la nit de Guy Fawkes? Quan el rei Enric VIII s'independitza de l'Església Catòlica, com bé sabeu, perquè es vol divorciar per vuitena vegada, el papa no li deixa, etc., ahí comença com una pugna entre catolicisme i protestantisme al Regne Unit i es fa una conspiració. Una conspiració en la que pràcticament volien volar el Parlament anglès.
Jolín.
Clar, una conspiració des del punt de vista catòlic, però va fracassar. I aleshores, en el món sobretot britànic, el que es feia era, com i s'ha dit, efígies de Guy Fawkes, com que volien acabar en ell, i aleshores tot això va evolucionar, i ese dia, el dia 5 de novembre, era el dia de trencar coses, de tirar focs d'artifici i coses d'estes. Tot això es va barrejant, i com les dates eren pròximes, doncs en les migracions dels anglesos a Amèrica, als Estats Units, a l'estar pròximes tot això va afegint
fent més colança, no?
Més colança, més solatge a Halloween, no? Després, una de les coses també, una altra de les teories o motius del fet de que ens disfracem, també sembla ser que moltes esglésies, quan era el dia de Tots Sants, que eren pobres, que no tenien estàtues de sants, perquè les estàtues de sants en un principi perquè es posen, eren pedagògiques, per a que aprengueren, mira, este és tal sant, que va fer tal cosa. Però si les esglésies no tenien per a comprar sants, el que fomentaven era que els mateixos feligresos es disfressaren d'un sant. I per això, sembla cert que això va afegint també a la costum, al costum de disfressar-se de sant, no? Vull dir, un motiu és el que havia dit, que és a dir, que quan venen els morts se disfressen de mort per a que no t'identifiquen com a viu i per a que se'n vagin, i un altre és que algunes esglésies que eren pobres, doncs per a que la gent entenguera la vida d'un sant i totes aquestes coses, doncs feia que la gent es disfressara de sant, no? Després també un altre tema és perquè fem servir una carabassa. La carabassa és molt curiós perquè, si mireu la cara de la carabassa típica, té la cara del rigor mortis, és a dir, com una persona que quan es mor es queda així en aquesta cara, així, perquè el rigor mortis és que els músculs es queden,
sí, sí, sí.
Es queden ahí paralitzats, no? Aleshores, el que recorda aquesta carabassa és això, però l'origen, novament, així podem parlar també de la festa del fanalet, que així la fem en meló, que està molt més bo, però que la fem en estiu. Però a Europa realment el que era un nabo, i se buidava i se ficava un ciri dins, no? D'eixe nabo. Ells la transformen més que res perquè el que tenien més a mà, el que tenien més fàcil de plantar allà als Estats Units en aquest moment, doncs eren les carabasses. Aleshores apareix el farol de llac, el llac o lantern, no?
Sí.
El farol de llac. Bé, després hi havia una altra cosa també molt curiosa, que parla Ovidi, el poeta Ovidi, que és el segle primer abans de Crist i principis del primer després de Crist, que era perquè apareixen ahir les bruixes, no? I hi havia una deessa, que era la deessa silenciosa, anomenada Dea Tàcita. La Dea Tàcita, que parla Ovidi d'ella, era ixa bruixeta molt vella, que va castigar Júpiter, li va tallar la llengua, i aleshores la va obligar a transitar per totes les paternàlies, per les cases, cremant encens a la porta, i a la boca tenia 7 fesols negres. Uh-huh. I aquesta imatge va anar com afegint complements al llarg del temps, no? I aleshores se li va afegir la granera, que la granera... És curiós perquè ho he estat mirant d'on venia la granera de les bruixes, el gorro, la granera sembla ser que en algunes condemnes de la Inquisició era un com un instrument sexual.
Uf.
Per a que m'entengueu,
sí, sí, sí.
Un consolador.
Sí, sí, sí,
és hora,
sí, sí.
Ara de parlar d'això. I aleshores acusaven a les bruixes d'haver fet servir ixe pal en ixe sentit perquè moltes de les brosses que estaven prohibides, el que feia les bruixes era amagar-les dins de les rametes de la granera. I aleshores, novament, tot això va afegint solatge, que afegint solatge, un altre tema que veureu molt en Halloween són els llençols blancs, perquè els fantasmes van per ahir vagant en forma de llençol blanc. No sé si algú s'ho ha preguntat alguna vegada. Tu ho has preguntat, Susana?
El posar-se un llençol, espera, a veure, com fer que no és res, que és com un ente, no?, que vaga, no? Però, clar, és el primer que van,
sí,
trobar a mà, no?
Però saps també, ve de la mortalla, en castellà li diem la mortaja blanca,
sí,
que
sí.
Els morts, quan se moren, encara avui en dia a vegades ho he vist fer, li posen un llençol blanc per tapar-los perquè s'han mort. Aleshores, com que
clar,
és la nit dels morts, els morts se alcen a passejar per ahí...
En lo que tenen damunt,
i per això els fantasmes, eh? I moltes vegades, com el que s'alça pot ser no és el cos, sinó que és l'esperit, però s'alça d'ahí, del taüt, doncs va el llençol blanc per ahí passejant.
I per això no té cames, clar, com que és l'esperit, no pot traspassar el llençol i el trau a passejar, no?
Nosaltres moltes de les coses que coneixem avui dia comercialment com a Halloween també venen d'una pel·lícula que és la pel·lícula Halloween de l'any 1978 del director John Carpenter, que un dels personatges és Michael Myers, que és el que porta aquesta màscara blanca que li tapa tot i que també s'utilitza en moltes disfresses de Halloween. Això apareix ahí en aquesta pel·lícula. També moltes de les coses que coneixem avui dia són merament comercials. Hi ha una cosa que m'ha semblat molt curiosa. En esta lluita del catolicisme contra Halloween, hi ha una cosa que he trobat que es diu Hollywoods. I el Holy Winds, que això alguns col·legis catòlics ho han fet, és los santos ganan, és un xou de paraules. Sí, i aleshores fan, en comptes de disfressar-se de fantasmes i calaveres i coses així, els xiquets, com havia comentat abans, el que fan és que se disfressen de sang, de sants i santes.
Del seu preferit.
Exacte, pues, jo que sé, de Santa Clàudia, de Sant Francesc, i coses així, és una miqueta com de fer contracultura, en este cas contracultura americana. Una altra de les coses, la meva iaia em dia que havíem d'anar en compte en els caramels que ens donaren a Halloween perquè tenien, com se diu, cuchillas, ja no m'he dit la paraula en valencià, de tallar, d'afeitar.
Fulletes,
molt bé. Fulletes d'afeitar dins, o que estaven enverinades, o que portaven drogues i coses així. Jo he buscat notícies i no he vist que hagi passat realment. Però aquesta és una de les històries que corren molt, en Halloween, que si porten drogues, que si... No sé. Bé, jo crec que això és una història urbana, no he trobat notícies on realment hagi passat.
Bueno, per añadir-li un poc més de maldat a la cosa, no? Perquè és un dia que tot al final tot, jo he dit, se barreja, que va donar-li tot més solatge, no?
Sí, sí. Bé, en definitiva, jo crec que és un dia per intentar gaudir, com és festa, per estar en família, i encara que la cultura americana no la podem evitar que està ahí, doncs per a recordar que nosaltres també tenim tradicions i tant o molt més riques que les que he explicat avui.
Santi Cortells, moltes gràcies. De ben segur que es començarà a recibir ara felicitacions, que després tinc ganes traslladant-te durant la setmana. Moltes gràcies per tota aquesta trajectòria, bueno, per tot aquest recorregut de lo que al final veiem per els carrers del dia 31, la nit del 31, que al final per nosaltres quan érem xicotets era una nit de recolliment, que pensàvem les nostres persones que no estaven, els nostres persones que havien faltat a la nostra vida, i ara la gent fa un festival. Un festival on està permetit fer maleses, o sigui, tot això és el que tu ens has explicat, no?
La nit d'ànimes, Tots Sants i els fidels difunts, perquè el catolicisme en la litúrgia té dos dies, però això ho explicaré la setmana que ve.
Moltes gràcies, Santi.
A vosaltres.
Everybody scream!
The clown with the tearaway face.
Clear in a flash and follow the trace.
I am the who and you call who's there.
I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Este otoño tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet, más personas.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En mí.
que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo.
Bueno, i arribem al final, el final de protagonistes d'esta setmana. Tornarem dilluns a les 12, com sempre, dos horetes en tots vostès. Disfruten, que per això el cap de setmana, va disfrutar.